TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo crec que en el futbol actual jugar 11 contra 10, 80 minuts contra un bon equip és pràcticament impossible.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-4 al camp del Barbastre. Ara són les 9 de la nit. I passa els vuitens de final de la Copa. Ha fet un bon partit al Barça, molt seriós, tenint en compte l'escenari, amb molta energia i fent moltes coses bé. Per exemple, atacar com demanava el camp, amb moltes centrades laterals, buscant l'àrea i sense estalviar-se ni una mica d'esforç en la pressió. Dos gols de cap per començar, un d'Eric Garcia i un de Lewandowski. Lewandowski també ha fet el 0-3. Les dues assistències al polonès les ha fet Pablo Torre, que ha estat l'autor del 0-4 i que ha fet un bon partit. Ja acumula 4 gols i 3 assistències Pablo Torre en els pocs minuts que ha tingut. Ha debutat a la segona meitat Toni Fernández, 16 anys, i ho ha fet bé. Potser hem de recordar el seu nom. Què t'ha agradat, Ricard?
El bonus de la pilota aturada del Barça de Flick. Havia passat desapercebut perquè el Barça havia mostrat molts signes d'identitat i de personalitat atractives, però és un argument que l'equip de Flick ha fet servir durant la temporada. Avui ha desencallat un partit que a vegades es compliquen perquè no tens l'efectivitat contra un equip que t'espera al darrere, encara que aprofitis les bandes has d'intentar rematar, costa trobar opcions de gol, sobretot els primers minuts, i ha servit per obrir el marcador una segona jugada. Una cosa que el Barça ha aprofitat molt aquesta temporada, no accions directes, sinó segones accions. Després una falta lateral que ha executat perfectament Pablo Torre i el partit s'ha posat 0-2 a la primera part, cosa que ja ha encarrilat i ha canviat el panorama. Crec que és una qüestió important en el futbol actual tenir recursos també d'estratègia, perquè hi ha partits on probablement no s'estan fluït, on no generes oportunitats de manera tan clara, i que has de dominar aquests detalls. El potencial aeri del Barça és alt, avui especialment, perquè Araujo millora, evidentment, Cubarsí, Araujo, Íñigo, Koundé, Eric, que és un central que avui ha fet a mig centre, ha marcat diferències físiques contra un equip com el Barbastre, que és un equip de segona federació, i el Barça ha marcat i ha obert el camí des d'aquest apartat.
Sobre què tens dubtes?
Sobre qui és el millor mitja punta com a alternativa. Quin és el millor candidat a la mitja punta com a alternativa? Entrem en un moment d'incertesa amb Dani Olmo. És evident que el Barça ha fet aquesta plantilla perquè Dani Olmo sigui el jugador que marqui les diferències en aquesta posició, que interpreta molt millor aquest rol. A més, és el mitja punta que ha infiltrat Flick al sector dret, a prop de la Minya Mal. Per tant, que tingui una bona química amb la Minya Mal, que pensi ràpid, que tingui capacitat per associar-se. Clar, el Barça té pocs jugadors per replicar el que fa Dani Olmo. Un d'ells és Pedri, i Flick continua insistint que Pedri és l'armador, és el cervell, és el metrònom del Barça. El mig centre és l'equilibri i la segona alçada és el jugador que treu la batuta i dirigeix. I no vol moure'l d'aquí, perquè poques vegades l'ha situat per davant. Potser situacions d'emergència, en finals de partit, però no en partits, diríem, des de la part més estructural. Avui, sense Dani Olmo, ha mantingut aquí. En canvi, ha apostat per De Jong en aquesta posició de mitja punta ja des de fa algunes setmanes. De Jong no havia trobat el seu espai en els primers partits sense gaire ritme de competició a la segona alçada. Havia estat físicament, sobretot en alguns duels, tímid. I des de que ha aparegut en aquesta tercera alçada, és veritat que no ha fet un gran pas endavant, però que diríem que bé, passa més desapercebut, dona continuïtat al joc, però no marca les diferències. No és un jugador per actuar d'esquena, no té 360 graus tan a prop de l'àrea, en espais reduïts. Gavi també ha tingut minuts aquí. Avui entre Gavi i De Jong ha preferit Flick que Gavi fes de Pedri i que De Jong mantingués aquesta posició. Pot jugar Fermín, és veritat, però Fermín és un futbolista més d'arribada, de segona línia, d'aparició, de ruptura, no tant d'enganxar l'equip en aquestes accions entre línies per atacar la defensa, l'última línia rival, la defensa. Bé, tinc alguns dubtes sobre qui pot ser el gran candidat, la gran alternativa a una possible absència de Dani Olmo.
I què és el que no pots entendre?
Que Pablo Torre no doni més continuïtat al seu talent. I no dic rendiment, perquè 4 gols i 3 assistències en poc més de 3 partits consecutius, és a dir, deu haver jugat a prop dels 300 minuts, pel que ha dit el Bernat Coll. Bé, és que avui no n'hi ha acabat. Què deu haver acabat avui? Amb 290?
79 minuts avui.
79? Bernat, m'ho actualitzes amb el que tenies?
Era, passa de 300, les hores.
Crec que la Mireia havia dit 268,
exacte.
Val, per tant, 330,
exacte,
no?
Exacte, 340.
Bé, són gairebé 3 partits i mig, perquè ens entenguem, eh? Doncs en 3 partits i mig, 4 gols i 3 passades de gol. O sigui, no és un jugador que no tingui rendiment, més enllà de ser un especialista espectacular en la pilota aturada. O sigui, tan espectacular que si fos en vol el canviaria amb atac i defensa perquè executés les faltes com l'embol es fa amb els penals o com es fa amb el futbol americà amb un rol que no sé quin és. O sigui, no sé si és el kicker i, per tant, demano perdó a tots els especialistes de futbol americà. Albert, tu m'ho saps dir?
Sí, seria el kicker.
Seria el kicker.
El xutador.
En Goy, no? Era un especialista.
Exacte. Bé, el futbol no existeix aquesta figura, però podria existir si el reglament ho permetés, perquè és que, com deia el Xavi Campos, tensió a la pilota, tacte, dolçor, precisió, la posa on vol, no la posa a l'espai, la posa on l'ha de posar, com la de l'acció del segon pal de Lewandowski, com una al primer pal que pentina Fermín i remata Araujo i salva Arnau amb el partit amb empatat a 0. Però és que, a més, com deia Costa, és un jugador diferent. Té cama dreta per actuar, la maldestra és l'esquerra, però executa bé en espais reduïts, quan va a l'espai té sentit, no es posa nerviós, té pausa, com ha demostrat en l'acció del gol després de la recuperació en la pressió, té bon moment en la sala de la pressió, com demostra en aquesta situació del 0-4, té visió perifèrica, o sigui, té tots els components per ser un jugador complet. En canvi, la sensació és que apareix, desapareix, que ell és fred, no és un futbolista passional, a vegades li falta transmetre aquest punt de desig, però té molt talent, molta qualitat. I bé, és jove, perquè quants anys té Pablo Torre? Estem jove parlant...
21.
21 anys, parlem d'un futbolista adult quan és un futbolista jove, el que passa és que, clar, com els altres en tenen 17, 18, 9, 16, fa la sensació que està fet. Pablo Torre és un projecte de molt bon futbolista si li dona aquest punt de continuïtat, si viu els partits amb més intensitat, si té més regularitat en la participació, va al seu ritme, no va al ritme de Pedri, ni el de Gavi, ni el de Valde, ni el de Lamine Yamal, ni el de Toni Fernández. Va al ritme més natural. Però jo crec que encara ha de tenir oportunitats per poder completar tot això que promet i que ara mateix no ha convertit en continuïtat.
El rendiment i el talent de Pablo Torre avui ha fet un gol, 2 assistències, té un gran colpeig en la pilota aturada, falta però que aquesta qualitat pesi més en els partits. L'alternativa a Dani Olmo a la mitja punta no sembla que hagi de ser Pedri, que no deixa la posició d'interior. Avui ha repetit Frenkie de Jong a la mitja punta, a veure qui es queda amb aquesta plaça mentre Dani Olmo no pugui jugar. I el rendiment que el Barça de Hansi Flick li treu a les jugades preparades avui. Els 2 primers gols han arribat d'aquesta manera i ja n'acumula uns quants des de l'estratègia. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barbastre 0, Barça 4 de la Copa. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes. L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Abans de res, passo per Fontejau perquè ha acabat ja el Girona Perfumeries Avenida, l'Uni Girona, sense bones notícies, Xavi?
No, ja es veia venir, 58-71, al final el Perfumeries ha sigut superior durant tot el partit. L'únic bo per l'Uni és que ha mantingut la baraja general i, per tant, acaba líder de la primera volta. Sí, és un... A veure, té el premi de jugar el dijous a la Copa, tenir un dia més de descans als quarts de final cap a les semifinals, però vaja, és una derrota que fa mal, sobretot per la superioritat del rival directe.
O sigui, vols dir que a Salamanca ja havien jugat la primera volta?
No, vol dir que...
Ah, no, perquè és primera volta,
és,
vale.
És de barat general.
D'acord.
Es compta el més menys entre tots.
Encara ha d'anar a Salamanca, a la Lliga regular.
Encara d'anar a Salamanca, sí.
Molt
sí.
Bé, doncs gràcies, Xevi.
Molt bé, fins ara.
Laura, remata-ho.
Sí, el Cadí també ha perdut de 14 punts. Jairis 80, Cadí 63. I la Penya també ha perdut. Per tant, amb aquesta derrota es queda fora de la Copa de la Reina. Ha perdut d'11 punts contra el Saragossa i els altres tres rivals directes que tenia la Penya han guanyat. És l'única que ella ha perdut. Per tant, la Penya és novena i es queda fora de les posicions de Copa de la Reina.
Per tant, l'Uni Girona serà l'únic representant.
Correcte,
a la Copa de la Reina
i Penya
de bàsquet.
Fora.
Molt bé. Jordi, què tal la segona part?
Bé, doncs una continuació de la primera, potser més desmanegada perquè comencen a aparèixer els canvis, però bé, el Barça ha fet la feina i respecte al que ja havíem comentat el descans de la seriositat i la concentració que demanen aquests
impecable.
Partits, doncs, sí, molt poca a dir del...
Hansi Flick a
la... Ja arriba? Aguantes, Jordi?
Improvisada.
Sí, sí, tant.
Preguntes i respostes en anglès, por favor. De acuerdo? Empezamos. Miri, allà.
No estàs al meu micròfon?
Ara sí.
Bona nit, Hansi, i bones festes i bon any. M'agradaria preguntar-te per Ansu Fati i per la posició que l'hem vist jugar avui, si el veus com un suplent perdó, és que ho acabo de tirar tot a terra. Si el veus com un suplent de Lewandowski o si el veus més a les bandes, com l'hem vist avui. I'd like to ask you about Ansu Fati. If you think Ansu Fati is an alternative for Lewandowski, or you see him playing in another place in the pitch. Thank you.
So today and the matches before, we had Ansu always on the left side. So also today, maybe he could play also number 9, but we prefer that he playing number 11.
Hola. Avui altres partits ha jugat sempre a l'esquerra, pot fer-ho de nou, però ens agrada més que ho faci d'11.
Per com tot el soroll extraesportiu està afectant l'equip i si li dona encara més valor a aquesta victòria. After all the noise that has been affecting the atmosphere of the dressing room these difficult days because of Dani Olmo and Pau Víctor's case and after the situation in La Liga, do you give even more importance to this victory in this field today?
No. No, I think everyone wants that most of them are back because they are important players for our offense. And so this is what I can say. But of course, today we played very focused. We played like we want. So there was nothing to see or to feel that the team suffered about that. No, we are professional. We have to play. And the team did really good.
Esperem que tornin a jugar amb nosaltres ben aviat, els dos futbolistes, i avui el que hem fet ha estat jugar concentrats i que no hi ha tingut res a veure. El que ha passat, som professionals i ens dediquem a fer-ho així.
His level, his quality. What do you think about his their performance? Do you count on them during the season?
Quin jugador ha preguntat?
De Pablo Torre i
Ferreira. I think we never know what happens and this is very important that all of the players are fit, they can play, and today they showed, and how I said before, I'm happy with that, with the performance of the team.
Mai sabem què passarà quan jugaran, tots poden jugar. Hola. I estic molt content de com han actuat damunt del terreny de joc.
My question is about Ronald Araujo. What do you think his game, Araujo, and what do you think he can contribute this season?
For me, Ronald is now he came back from a huge injury, but you can see today. So I always stayed in contact about the second half. If he can play 90 minutes, I have to take care about that. And he said, okay, I can play 90 minutes, so it was pretty good. But you can see his quality. He's really a leader. He's a captain, and also in the dressing room, it's good to have him because he wake up a little bit more, and this is what I like.
Vamos con las dos últimas.
Tornava d'una greu lesió. M'ha semblat entendre que li havia preguntat si podia aguantar els 90 minuts i que li ha dit que sí, que és un líder, que és un capità i que el vestidor va molt bé perquè ens té a tots desperts.
For the next week. You train in Barcelona and then you train in Arabia. How many days in each city?
No, we will travel on Monday. Yeah. We train on Monday in Barcelona. And then we train on Tuesday in Saudi Arabia, and this is all what we have before the match against Bilbao.
La Minyaman suite?
Yeah, I think so. Yeah, I think so.
Li ha preguntat quin era el pla d'entrenaments i ha dit que entrenarà el dilluns a Barcelona abans de viatjar i que dimarts entrenarà en Aràbia Saudita.
També li han preguntat si Lamine Yamal estaria disponible i ha dit que sí, que ell preveu que sí.
Cert.
They no come to Barbastro.
No, it's just like he has some problems, but I think he trained today and it was good. But he has some problems and was not able to play, so this is why he didn't travel with us.
Parlava de Rafinha, potser?
Gràcies, buenas noches.
O parla d'algun jugador que ha entrenat però que ha notat algun problema i que per això no ha viatjat. Però no he sentit la pregunta a qui referia, no sé si algú l'ha sentit. Noi?
No l'he sentit.
Us confirmo que sí que era sobre...
És a dir, que Rafinha no ha viatjat per alguns problemes físics, eh?
Bé, moment, deixa'm sortir de la sala de premsa. Ara li preguntava a Hansi Flick si era sobre Rafinha aquesta pregunta i m'ha dit que sí, però que no era res. Simplement necessitava descans.
Molt bé.
Necessitava descans, mm-hmm. Rafinha. Bé, per tant, no és un tema físic. És que estava veient
la petició.
Sí, a les xarxes.
La petició de mà.
Sí, aquest moment màgic que hem viscut
romàntic,
aquí a Barbastre.
Bonic,
eh?
Sí.
Jordi...
Ara, mira aquesta música.
Quines coses passen a la copa.
Ja, se han casado, no? Es cantava així, no?
Jordi!
Ara meva.
On érem?
Escolta, però que és aquesta versió que teniu tots
a l'amor.
A la petició de mà. A l'amor, exacte.
Sí.
Sou uns desenganyats.
Heu començat l'any 2025 una
separats,
mica.
No?
La petició...
Per això són circumstàncies del joc.
Ho has de tenir...
Ho has de tenir... Una mica agres, hem començat.
Ho has de tenir molt, molt, molt tancat que et dirà que sí, perquè si no el ridícul és estratosfèric.
Sempre es diu que sí en aquests casos.
Jo vaig veure una petició pública que no va acabar amb sí.
Però en directe?
Sí, en directe, sí. Doncs tenim temps, ara?
Sí, endavant amb el moment.
Estava en una coneguda sala de festes de Barcelona, situada a prop de Catalunya Ràdio, i de nom Lucegas, i hi havia un concert, i un senyor va voler pujar, i van dir, puja, i va pujar, va cantar una cançó, i aleshores va demanar-li a la seva nòvia que pugés, i li va demanar per casar-se, allò, agenollant-se i ensenyant-li l'anell.
I la nòvia?
I no, ella no va dir que sí.
Però va pujar?
Va pujar.
Va agafar l'anell?
No.
El va
abraçar i hablaremos. I després els vaig veure al carrer.
Sí?
Estaven asseguts amb un portal.
Sí?
A ell li va dir alguna cosa així com... Para hacerme esto, mejor dime que no.
Ah, sí?
Sí.
En castellà, eh?
Sí, tot era en castellà.
Això entroncaria amb el de moment que ha esclafit Xavi
que
Campos.
Que s'ha sentit, sí, s'ha sentit com molt de... en segon pla, eh? Bé, el 2025 ha començat amb...
Ha començat amb, bé, amb Copa, la amb Copa Amor.
Sí. Quatre gols i una boda.
Molt bé. Costa, què? Què m'expliques? La segona part, el Barça ha continuat impecable, però tens alguns trets per destacar o no?
Mira, per destacar en negatiu que Ansu no tira, que se'l veu El Xavi crec que ha dit que ho simplifica tot massa i a mi això em parla de falta de confiança en el seu físic.
Sobretot. Sobreu tímid, a més, no?
Sí, l'última rematada, sobretot, és que tenia temps de fer un toc més i plantar-se sol davant del porter i ha fet una passada a la porteria gairebé des de fora de l'àrea. Vull dir, és que crec que no me l'hauria fet ni a mi, aquest, però, en fi...
I no diu coses, també, que Flick hagi confessat fins i tot a la sala de premsa que el veu més o els agrada més d'onze?
És que a mi, de nou, no m'acaba de convèncer.
Ja, sigui, ho entens, eh?
Jo és que la millor versió d'Ansu la recordo de banda cap a dins. Llavors... El que passa és que d'allò ja no en queda gairebé res i no sé qui... El nou Ansu o el que queda d'Ansu no sé què és. Mm-hmm. Però bé, a veure, per provar tampoc hi perdríem res, eh? No, vull dir que per acabar amb Fermín pots acabar perfectament amb Ansu de nou i no hauria passat res. I el gol tinc la sensació que és una cosa que en teoria no es perd, però veient que gairebé no s'atreveix ni a deixar anar... les rematades amb energia, en fi, tampoc em volia quedar amb això. En la part positiva, naturalment, el debut de Toni Fernández
pinta bé, eh?
Sí, a mi, ja saps, ja et vaig expressar en l'últim partit la meva obsessió per buscar extrems.
Mira,
m'hauria agradat que pogués venir Dani Rodríguez, però he descobert avui a Mundo Deportivo que tenia una sanció de l'època de juvenil i he flipat, de veritat. En fi,
això li va passar a Ansu a Lamine Yamal la temporada passada, al camp del Barça.
Però per què has flipat exactament? Que tenia una sanció...
Que arrosseguis una sanció de la Copa Juvenil.
Copa Juvenil?
Per la reglamentació.
Sí, no, és que la reglamentació de la Copa és per morir-se.
Sí, has vist que només, a més no hi ha canvi per commoció, tampoc.
Només pots portar tres tios o pots fer jugar tres tios del... Vull dir que jo a la Lliga ho puc arribar a entendre, però a la Copa, si el que pretens com a federació és potenciar els jugadors de casa teva i, per tant, dels planters,
no és el que pretens, Jordi.
Ja, podríem parlar tota la nit d'això, però és una cosa que a mi m'encabrona atàvicament i avui he descobert que un tio que l'expulsa...
Però les quatre pinzellades de Toni Fernández, què t'han semblat?
Bé, és que el que li he vist al primer equip, evidentment, avui, llevat d'una passada en profunditat, crec que per Fermín, justament crec que és la que no acaba de rematar bé Ansu, és que jo crec que és un tio que tot i ser davanter, llegeix el futbol amb molta facilitat, més enllà de la qualitat individual que té. Uh-huh. Clar, no, és que no sé quina plantilla ens quedarà, però clar, si ens hi vam atrevir, jo no dic que sigui Lamine, però si ens vam atrevir amb un tio de 15, doncs ja, si no en tenim més,
mira,
i si no tenim extrems, i aquest jugador extrem...
T'agafo el comentari perquè he rebut un missatge, quan estàvem parlant d'això, d'un membre d'una secretaria tècnica de primera divisió, dient-me... textualment, bé, moltes coses, però li veig molts components per ser el suplent de Lamine per aquella posició. Tant ell com Guille són dos projectes top per formar part de la plantilla des de la temporada que ve.
Sí.
Ho entén tota la seva edat, té un contra un en curt, una gran qualitat tècnica, associació, és un focus constant de generació de joc, molt creatiu, diferent, amb talent de carrer, però amb formació futbolística, masia.
Aquest senyor que et parla en sap bastant més que jo per com s'expressa, però ho firmo.
Deixeu-me que ho interrompi, perquè línia. Hi ha Ronald Araújo a la zona mixta.
Para nosotros, pero bueno, desde el club dicen que van a poder resolver-ho i esperemos que se resuelva ese tema.
Ronald, què creus que has de fer per guanyar-te un lloc de titular després de la primera volta que han fet Cubarsí i Íñigo a l'is de la defensa?
Bueno, demostrar mi fútbol. Yo creo que no tengo que demostrar nada a nadie. Me lo he ganado el lugar donde estoy, uno de los capitanes del Fútbol Club Barcelona. Y nada, ir agarrando de a poquito sensaciones y ya está.
¿Crees que acabarás la temporada como titular?
Los primeros meses con Hansi Flick. Es verdad que no has podido jugar, pero ¿qué tal con el míster?
Bueno, desde que arranqué con el equipo muy bien. El míster implementa su fútbol y el equipo está entendiendo lo que quiere, la intensidad, es jugar con la línea bien alta. Fui agarrando en estos meses de recuperación lo que quiere el míster, pero bien, contento.
¿Cómo ves a Pau y a Dani? ¿Cómo los ves?
Bueno, la verdad que estaban un poquito chocados, ¿no? Como todo jugador quiere jugar, pero bueno, esperemos que se resuelva.
Perdona que insista, pero tú como capitán, ¿hablas con ellos? ¿Qué consejo les das? Porque nos consta que el presidente hoy ha hablado con Dani Olmo y con Pau Víctor, pero tú como capitán, ¿también les intentas tranquilizar?
Bueno, sí, nosotros también sabemos lo mismo que ellos saben, ¿no? Entonces, nada, a confiar a que se pueda resolver para que puedan estar con nosotros porque son dos grandes jugadores.
Doncs Araujo, que té l'autoestima
alta. Sí, Araujo, que tindrà mitjans de barbastre i ja marxarà.
Sí, sí. Colossal la frase, no tengo nada que demostrar.
Sí, sí. Soy uno de los capitanes del Barça.
Home, això no t'hauria de garantir jugar. Vaja, recordo uns quants capitans que han estat suplents últimament.
De Jong també ho és.
Vaja, avui no ha tingut gaire exigència. Et volia fer, per acabar, una pregunta sobre... No sé si hem parlat de Jong, que ara deia el Carles, la primera part. T'agrada en aquesta posició, tercera alçada?
No gaire. No. A mi, tot i que hi ha aquella època amb Koeman en què el va fer jugar d'interior més alt i que va fer alguns gols seguits, però jo crec que era un paper una mica diferent. Crec que ara és més clarament un mitja punta i aleshores era més aviat un interior un punt més alliberat que l'altre. A mi, crec que ho has comentat tu, a mi sembla que De Jong necessita veure el futbol de cara i jugar de mitja punta li complica encara més la cosa.
Doncs
però...
Flicky insisteix, Jordi, des que el va posar aquí, sí. No el mou d'aquí.
Sí, també va jugar amb Gavi el dia a l'Atlètic de Madrid. Vull dir, jo, sí. És possible que ell pensi en De Jong el dia que vulgui matisar aquesta posició i no és tan clarament un mitja punta, sinó més aviat un migcampista. Però clar, per contrast amb Gavi, jo vaig veure clar que el dia de l'Atlètic de Madrid la lectura era... poso un migcampista a mossegar com un autèntic lleó, que és el que va fer Gavi, però clar, és que De Jong això tampoc t'ho dona. Llavors no tinc molt clar per on...
Jo tinc la sensació ara que Gavi i De Jong, atenció al que diré ara, com no els veu a la segona alçada, com armadors...
Mira, t'anava a dir el mateix.
Doncs el posa aquí.
T'anava a dir el mateix. Jo crec que amb Gavi, quan no hi és Pedri, potser sí que li veu més, tot i que per mi Gavi no és un director d'orquestra, és un migcampista amb moltes vessants, però justament la de la direcció, no? I em sembla que aquest paper, aquesta segona altura, aquest interior baix, jo crec que no li acaba d'encaixar. I per mi tampoc li encaixa l'altre. És que Gavi és un problema perquè és un jugador que, si tomba físicament rodó, és un luxe tenir-lo a la banqueta, però tal com ha jugat fins ara, no sé on t'encaixa, la veritat.
El millor, Jordi.
Pablo Torre.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El Barça ja és als vuitens de final de la Copa. Laura, com qui més? Qui més hi ha classificat ja, que va a vuitens?
Doncs avui s'ha classificat el Betis, l'Osasuna, l'Almeria, que ha aconseguit eliminar el Sevilla, i ara a dos quarts de deu juga l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club de Primera. I ahir es van classificar el Pontevedra,
Getafe
i el Rayo Vallecano.
Molt bé. Uri, com estàs, Oriol Domènech?
Bona nit, Ricard. I bon any.
Com has viscut aquesta entrada d'any futbolística?
Bé, molt bé. Jo crec que l'equip s'ha pres tot el partit molt seriosament. Aquests partits de debut de Copa del Rei, el que s'ha de fer simplement és guanyar-los, perquè són partits complicats, perquè és el primer de l'any, per les circumstàncies del terreny de joc, i el pots guanyar de diferents maneres. El Barça ha jugat molt seriosament des de l'alineació que ha presentat Flick, i tant els jugadors com s'ho han pres, i no només les trets, sinó que les trets amb solvència i molt bona nota. Que això està bé perquè tal com va acabar l'any i tots els problemes extraesportius que hi ha, doncs jo crec que avui era important treure-la amb nota.
Jo estic d'acord amb això. És veritat que no pot ser un termòmetre un partit contra una segona federació, però compreu la sensació que en aquests partits es veu la salut d'una plantilla, d'un projecte,
d'un equip, sí.
D'un equip?
Sí, el Barça ha sortit a fer un partit seriós, prenent-se amb tot el respecte del món al Barbastre, sense deixar-se ni un esforç a la banqueta o al vestidor. A mi m'agrada veure l'equip aquest. Després guanyaràs o perdràs, però és la línia del Barça si exceptuem les treballades contra el Leganés, les Palmes.
Guanyant duels individuals, apretant molt sense pilota, jo crec que molt bé el partit. Sobretot la primera part.
Jo en el context de Dani Olmo i Pau Víctor, jo trobo molt meritori el que ha fet el Barça avui.
Sí, eh?
Perquè és un partit per no estar pensant en això, en el partit d'avui. Però ja costa jugar aquests partits amb la situació que està aquesta plantilla, i jo li dono molt mèrit al partit que han fet avui.
Jo també.
Bé, és veritat que si no estàs bé aquests partits encara costen més, eh? Per tant, que aquest partit hagi sortit com ha sortit vol dir que l'equip està molt millor del que ens va ensenyar a l'últim tram del 2024. Hi ha una qüestió per mi molt important de mentalitat en aquests partits, i amb això...
D'ambició.
I és a dir, gairebé més que futbolística, no? I perquè futbolísticament és evident que aquests partits ets superior i guanyaràs 9 de 10.
Però quants partits, amb el repàs que hem fet abans, s'havien guanyat a la pròrroga, al cant d'un duro...
I l'Espanyol ha perdut contra aquest equip.
Però jo crec que si tu ets un equip de primera divisió i si ets el Barça i surts amb la mentalitat correcta, el futbol ja et surt sol. Sí. Aleshores, i moltes vegades el que passa és que no surten amb la mentalitat correcta, perquè entenc que pot fer mandra. Ostres, jugar aquí, crec que no sé on he llegit que algun jugador del Barça l'any passat li va dir a algú que estava aquí, que va parlar-hi, algú d'aquí de Barbastre, que havien de jugar perquè els hi tocava, perquè no tenien cap ganes.
Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, perquè això va dir un jugador del Barça, això que ho pensen molts jugadors de primera divisió en aquest tipus
partits.
Per això és important, per això destaco que sortir com ha sortit avui el Barça des del primer minut, que no sé si és influència directa d'un treball de mentalització de l'entrenador, de si la mateixa plantilla ho ha dit, o perquè, com ha insinuat o ha dit obertament Flick, Araujo ens desperta tots com a capità, que és una cosa que a mi m'ha creat l'atenció.
Ara parlarem del paper d'Araujo, que jo crec que és interessant. Vaig a qüestions també concretes que hem repassat una mica durant el partit. Pablo Torre té més recorregut? Té més sostre?
Hauria de tenir-ne. Hauria de tenir més minuts.
I creieu que els... Hauria de tenir més minuts?
No? Sí, aquesta és la pregunta.
És que el futbol no és només qualitat.
Però té 21 anys, només.
Jo crec que és un jugador que li falta ambició, li falta passió, li falta caràcter. Que això en el futbol professional és fonamental, tant com la qualitat individual.
Tu creus que amb 21 anys ja està desenvolupat això del tot, Uri?
El caràcter, la sang es té.
Li falta humilitat. En el sentit,
un puntet.
A Girona explicaven que va arribar com si fos... com si hagués de ser titular indiscutible, amb un Girona que la temporada passada volava. I miraves el seu currículum i potser havia jugat 6-7 partits a primera divisió. És que no està cuinat encara, no està prou cuinat com per pensar-se que ha de ser titular indiscutible.
No està prou cuinat.
Jo quan dic que hauria de tenir més minuts, no vull dir que ha de jugar sí o sí, sinó que per la qualitat que té, hauria de jugar més minuts. Si no juga més minuts, és possiblement per aquests problemes que apunteu vosaltres. Però per futbol...
I per números.
Jo no dic que hagués de ser titular, però hauria de ser dels 15 jugadors de la plantilla.
Però no apareix, eh? O sigui, en moments de necessitat, poques vegades apareix. El fan aparèixer, vaja.
Sí, tot i que Flick ha sorprès, aquella titularitat a Leganés, contra el Leganés, titularitat a Villarreal... O sigui, li ha donat minuts.
Tot i així, jo li veig cosetes... gestos, jugades, fins i tot detalls, que estic segur que enfaden els entrenadors.
Tics.
Sí, que no crec que enfadi, però no els convencen. Ara, de què ve fer una ruleta aquí? Ja.
Hi ha hagut dues accions seguides al final de la primera part. Quan ell ha crescut i ha vist que participava a les centrades, a els corners, a les faltes laterals, i s'ha sobrat una mica. Perquè no eren accions que li donessin un gran avantatge, ni que l'acció ho reclamava, fer aquell gest tècnic que és una mica frívol a vegades.
Ara quines pilotes posa, sí. Nois?
Sí, però hi ha jugadors, d'aquests al nivell de primers equips punters, no sé, se m'acut, potser comparo i no és encertada la comparació futbolística, però de perfil, un Ceballos al Madrid, jugadors que dius, ostres, però si tenen un talent que hauria de servir-los per, insisteixo, no per ser titulars indiscutibles, però sí per participar molt més.
Saps quina diferència veig respecte als altres Pablo Torres? Que ell sempre l'havia vist com incòmode en el seu rol, i aquest any el veig còmode. És a dir, el primer any amb Xavi, recordeu, aquella estira i arronsa, si el filial, si no, si minuts, l'any de Girona que explica el Xavi, i en canvi aquest any Doncs, escolta'm, s'ha adaptat a un rol de poc protagonisme i quan surt a jugar no se'l veu desendollant ni se'l veu desconnectat, al contrari, se'l veu còmode. O sigui, com si s'hagués vestit bé amb el paper que té, que li ha donat Flick aquesta temporada. No per ser un jugador important, però per ser un jugador...
Està aprofitant, o sigui, tampoc és que sigui que ens enlluerni a tots, però està deixant cosetes i els números, si miréssim les estadístiques, diries, home, aquest noi ha de ser més important, no?
Escolta, migcampistes hem repassat, 4 gols de Pedri i 4 de Pablo Torre. Quants migcampistes de la plantilla tenen aquests números? Bé, no, cap aquesta temporada.
4 gols de 5 rematades, eh?
4 gols de 5 rematades, sí. Eh? Ostres, és bona aquesta, eh?
I
5 rematades entre els 3 pals, no?
No, 5 rematades, 4 entre els 3 pals, 4 gols.
Sí, però les 5 rematades són entre els 3 pals?
Les 5 rematades són 4 entre els 3 pals i una fora.
4. Però o sigui, tot el que ha xutat, tot el que ha xutat entre els 3 pals és gol. 4 de 4. Sí, sí. Són números que segurament, si tingués més minutatge, es moderarien. Avui, Carles, què té?
Doncs avui té, 8, avui té 79 minuts, 55 intervencions, 5 pilotes recuperades, 2 perdudes, una rematada, un gol, una assistència. Però clar, en els 10
perdudes
partits...
Perdudes recuperades, jugat... has dit quantes?
5 recuperades, 2 de perdudes.
Bé, està bé.
Està molt bé, això.
5 recuperades, sent la primera línia de pressió, són bons números, i 2 pèrdues, està bé, està bé.
I després el que dèiem, que dels 10 partits té una mitjana de 34,7 minuts per partit, o sigui, jugat 347 minuts.
I mai havia jugat aquesta banda dreta, que tot i que no ha donat amplitud, perquè avui el Barça per primer cop ha canviat les amplituds, eh? Ha donat més amplitud Fermín a l'esquerra o Ansu a l'esquerra que Pablo Torre a la dreta. És el primer partit amb Flick, que jo crec que varia el tema de l'amplitud, tot i que Gerard Martín ha donat també més profunditat a la banda esquerra que no pas Condé a la dreta. Avui ha estat els papers més repartits entre els jugadors de banda pel seu rol en atac. Deixem Pablo Torre. Ansu, fa la sensació que això costarà aixecar-ho, eh?
Sí.
Costa.
Sense confiança física, hi ha hagut una jugada que perdia el cos a cos i ha anat a terra fins i tot, és que ha caigut amb un cos a cos que tampoc era tan violent, i després a prop de l'àrea és com si tot anés massa ràpid per ell.
No sé què és el que necessita. Potser jugar-s'ho tot en mitja part és complicat.
Avui jugava després de 2 mesos de lesió, també s'ha de tenir en compte.
Sí, és veritat.
Però són les mateixes sensacions que ens ha deixat a les últimes temporades.
Uri, ja fa temps. No?
Sí, jo no hi ha... I crec que altres vegades hem comentat... Molt optimistes no és per ser-ho, perquè cada cop que surt al terreny de joc no et dona motius per ser-ho.
No, no seria interessant.
Jo crec que faria... hauria de fer un pas enrere, baixar un esglaó del seu nivell.
El Barça potser no li interessa perquè no té gaire efectius, és veritat, però pensant a mitjà termini, tant a Ansu com al Barça li interessa
que
jugui una sessió a un equip de mitja taula
i veure si pot aixecar el cap.
Exacte.
Amb confiança, amb continuïtat, però aquest alt nivell no trobarà mai més. Si no prova aquest descens, no tornarà a ser un Ansu potent.
És difícil que ahir vulgui sortir ara després de l'experiència que va tenir el Brighton l'any passat, que pràcticament ni va jugar.
Sí, no? però ha de provar alguna cosa perquè de moment és mitja temporada i no evoluciona.
També s'ha de preguntar per què no va jugar el Brighton la temporada passada.
També és veritat que el Brighton és un equip, sí, que podia estar ben escollit des del punt de vista de fer... No és un dels grans de la Premier, però potser és un futbol que té massa ritme per ell, ara, des del punt de vista físic. Hauria de tornar a fer un segon capítol Brighton en algun altre espai.
Ell ha tingut molt males experiències amb el genoll, diverses operacions, aquella primera lesió que li va fer Mandí, si no m'equivoco, el defensor del Betis, i després no ha fet net, i ha tingut lesions musculars repetides, i l'última no va voler operar-se, perquè, entre cometes, li feia por al quiròfan, havia d'operar-se del bíceps femoral, del tendó, com ha fet Araujo, per exemple, ho va fer Valde, i no va voler. I el que explica la gent que el tracta i l'ha tractat de prop a les últimes temporades és que no acaba de confiar que el seu físic resisteixi ja no al ritme de partit, sinó fins i tot d'entrenaments.
Per mi és molt significatiu que Flick no el vegi de nou, perquè, clar, Lewandowski no té reserves, és Ferran. O sigui, l'alternativa a Lewandowski com a nou al Barça és Ferran. Ara Ferran està lesionat, i ni amb Ferran lesionat, quan apareix Ansu, acaba jugant Fermín de nou. Això diu, per mi diu moltes coses, vol dir que Flick no hi compta amb ell, perquè no hi compta gaire per la banda esquerra, ja hem vist que han passat Fermín, ha passat Pablo Torre, qualsevol migcampista que puc sigui capaç de jugar com a mitja punta, entre línies, passaria per davant, i com a nou, quan no hi ha Ferran, tampoc juga Ansu, vol dir que tindrà minuts molt residuals. Jo crec que serà, és dels jugadors de la plantilla, que ara mateix a pes... si Flick els hagués d'ordenar, seria dels que tindrien menys minuts. Dels que tindrien menys minuts.
El Xavi Campos va explicar en un Barça reservat, no?, pels problemes de confiança.
Sí, sí, que... això que comentàvem. Sí,
exacte.
Sí.
Jo crec que això ho veu aquest cos tècnic, ho veia l'anterior, i aquí ens
necessita... Jo ho veia de Zerbi.
I aquí ens necessita fer un... Sí, i ens necessita un reset, eh?
Un reset, no sé, exactament.
No sé si passa per una altra sessió, perquè jugui en un altre lloc, però jugui minuts, no ho sé.
S'ha de retrobar com a futbolista i ha de recuperar la confiança, tant física com
no ha de tenir por de lesionar-se, no ha de tenir por de lesionar-se.
Sí, sí. De Zerbi no només veia problemes de confiança, Ricard, amb Ansu.
I veia futbolístics, també.
Bueno, i de caràcter, d'ambició... de treball.
Bé, perquè té aquest moment en què està com, no?, com tímid, no? Sí, sí. Quan dius que a De Zerbi li veia problemes de mentalitat, de competitiva.
I de treball, i d'esforç.
Ja.
Que a la Premier League o voles o no tens res a fer.
De sacrifici, d'esforç, de continuïtat,
però, de felicitat... Però hi era una qüestió de voluntat o de entre cometes, incapacitat, de no poder oferir tota la teva capacitat física, perquè...
Jo crec que venia de l'escola Barça és una escola de pilota i no tant d'esforç. No fa falta recordar els entrenaments del Barça de com han sigut de l'última dècada. I clar, dels entrenaments del Barça, els entrenaments del Brighton, és la nit i el dia.
Ja. El que passa que bé, hi ha jugadors com Gavi, Fermín, Casado, que tenen una intensitat altíssima, no? Vull dir que jo crec que a Ansu se li han ajuntat diferents temes mentals, físics, que han condicionat aquesta trajectòria i que veurem què passa. I un somriure per Toni Fernández. Uri, què te'n diuen de Toni Fernández?
Home, superar el missatge que t'han enviat a tu és difícil.
Home, m'ho diu algú que està treballant al màxim nivell a la Lliga Espanyola.
Però la veritat és que quan surt amb el filial i quan surt, és tot desequilibri, habilitat, capacitat de més de combinar. Vull dir, té pinta de fenomen. Després del que passi a la realitat i quan dones el futbol professional ja és més difícil d'intuir. Però la qualitat la té tota.
Clar, i no anem sobrats d'extrems. Encara que sigui clar, un de 17
calma,
i un de 15.
Calma, ja comencem.
No, home.
Home,
escolta'm, jo t'he llegit un missatge d'algú que em diu que la temporada que ve...
També li dic calma.
Hauria d'estar al primer equip.
D'acord, doncs endavant.
No?
Sí.
Aquest noi a la pretemporada...
Ens hem acostumat ja a que d'estar al primer equip amb 16-17 anys.
Aquest noi, però és que el talent a vegades...
Sí, ho sé.
S'ho carrega tot. Aquest noi a la pretemporada va picar un penal contra el City. Sí, va ser mare meva. Un jeta, parlant malament. Jo soc partidari de la calma, ja ho saps, eh? Però clar, quan veus jugadors amb aquesta llum i tothom hi coincideix i tu no vas ni sobrat econòmic ni tens posicions, ni tens futbolistes en aquest rol, home, ja parlem de la temporada que ve, ja no parlem d'aquesta, no? De que vagi tenir minuts davant d'un monstre, perquè la Minya Mal continuarà sent el jugador que
avui,
vagi...
Avui, una estoneta, i sent el seu debut, que he llegit que el Barça publicava que era el segon jugador més jove en debutar amb el primer equip del Barça, el primer deu ser la Minya Mal, no?
Sí, clar.
Ah, o sigui, darrere de la Minya Mal ja va ell.
Sí, tots aquells dels anys 20, l'Agustino, com es deia? No,
allò es va...
El Vicente.
Allò es va reciclar.
Ja no, eh?
Allò però també hi havia molts...
El Càntara, no?
No, però no va ser el Mora o algú que sí, ens va dir que aquelles dades es van contextualitzar.
Exacte.
Sí,
sí, n'hi havia molts que eren en unes competicions que no tenen res a veure amb les d'avui, llavors no era com professional, per dir-ho d'alguna manera.
És el tuit que fa el Barça.
És el tuit que fa el Barça, d'acord?
El presenta com el segon futbolista més jove.
El Barça té bons historiadors, el Manel Tomàs és molt bon historiador, té molta, molta bibliografia i té molt bona documentació. El tema és que amb aquesta estoneta, el dia que debutes amb 16 anys, ha fet dues passades a l'espai.
Sí, sí, dos canvis de ritme.
Jo us puc dir que en aquest nano i en el seu cosí la pressió no els podrà.
No, eh?
Podrà una altra cosa.
Estan
vacunats
per això, eh? estan vacunats per això.
Una cosa, ara que deu això d'edats, Lamine Yamal va debutar amb 15 anys, 9 mesos i 16 dies al Barça 4, Betis 0 de la Lliga 22-23.
Molt bé.
Però Toni Fernández, 16 anys i 28 dies avui.
16 anys i 28 dies. O sigui,
perdona. Ah. El dia del Barça-Mònaco de Gamper.
Avui són 116 anys i 173 dies, sí, Albert, oi?
16 anys i mig, no?
Sí, sí.
I una cosa, aquells, Albert, jo ho he somiat, això que explico, o no?
Ara t'ho dic, però hi havia un Sagi Barba que havia afegit, s'havia restat anys per ser el més jove.
Ah, és veritat, i que això feia que caigués de la llista.
Però hi va haver un jugador que es deia... És que no recordo.
És que aquesta llista ja la van fer amb la Minya Mal.
Sí, però llavors em dius que tota aquella llista ja no serveix.
Ves, que jo recordava alguna cosa,
l'Albert va fer una batigació.
A Sagi Barba.
El Vicente, com es deia?
Hi havia Martínez Sagi. Sí, també per allà...
Una altra...
Recuperem aquesta llista de cara...
Repasseu que tenim un quart d'hora i ho rematem abans d'acabar el tercer temps per no deixar deutes, perquè és un tema que ja l'hem tractat i que simplement seria reciclar la informació. Va, triem el millor.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, votem qui ha estat el millor jugador d'aquest Barbastre 0, Barça 4. El Costa, recordem que ha votat a Pablo Torre. Mireia, qui votes?
Jo, en nom del vestidor del Barbastre, voto Araujo.
Bernat Soler.
Pablo Torre.
Ricard.
No he entès això del vestidor del Barbastre.
És que m'he trobat amb uns quants... I els he preguntat, escolta'm, si vosaltres haguéssiu de votar el millor jugador del partit, a qui votaríeu, Gerard Martín o Pablo Torre? I m'han dit, a cap dels dos, Araujo, perquè hem patit pels descosits. Doncs, no sabíem com fer-ho,
doncs,
això.
Molt bé, doncs si la seva Barbastre diu Araujo...
I els he dit que jo votaria Araujo per ells.
Tu, Ricard, doncs estàs d'acord amb ells o no?
Pablo Torre.
Marc i Carles.
Pablo Torre.
Albert Mora.
Gerard Martín.
Oriol Domènech.
Pablo Torre.
Xavi Campos.
També Pablo Torre.
I Bernat Coll.
També Pablo Torre.
Els oients estan d'acord amb vosaltres, han escollit a Pablo Torre.
Jo entenc el que diu la Mireia d'Araujo, és que jo crec que els jugadors de segona federació probablement el que veuen a un nivell superior de dir, que clar, en un duel físic o en una acció, això és un altre nivell, no? I a Pablo Torre el veuen més bo, però, però el veuen més a prop, no?
Doncs,
més al seu abast.
Però avui Pablo Torre ha escollit el millor jugador i deixeu-me comentar que l'Atlètic de Madrid s'adelanta al marcador contra el Marbella. Ha marcat Griezmann al minut 15 de la primera part. Marbella 0, Atlètic de Madrid 1.
Molt bé, l'Atlètic de Madrid que continua amb aquesta línia triomfant. Bé, Pablo Torre el millor, però Araujo ens obre alguna reflexió, Bernat? Que volies comentar o no?
No, que allò que ha comentat Flick, que ha dit que era un jugador que
els despertava.
Que era un capità, que era un líder, que dins del vestidor...
Que serà titular aviat, Araujo?
No ho sé.
Jo no sé, però tinc curiositat per saber-ho.
Jo també tinc curiositat.
També és una altra curiositat.
Si em mullo, dic que no serà aviat.
O sigui, supercopa, no. Ni molt menys, i els altres dos és que han tingut un rendiment altíssim. Home, que vagi entrant per repartir-se els minuts.
Supercopa s'entén perquè acaba de reaparèixer avui, després de molts mesos de lesió.
Però aquesta confiança que destila en si mateix Araujo, és un central de bon nivell.
Bé,
però...
potser, Xavi, la semifinal sí que es fa un espai, no?
La semifinal compta, eh?
Ja, però vols dir que en un Araujo Cubarsí, no? Quatre dies, pocs dies de recuperació.
Has de guanyar, la semifinal. I
no, home, ja ho sé, però vaja, tampoc entenc que Araujo... Sí, depèn de com tingui la resposta física, però vaja, amb Araujo tampoc fas cap concessió que jugui Araujo. És veritat que no saps com sincronitzaràs la línia, perquè avui tampoc has tingut gaire exigència en aquest sentit.
És un gran jugador, Araujo, Jo crec que... Jo crec que no l'hem de descartar. No l'hem de descartar. Ja veurem quin paper, en quina proporció, a qui dels dos centrals substitueix, si és que els ha de
substituir. Potser roten entre tots tres.
Pot ser, també.
I van passant.
Però vaja, és un jugador que jo crec que ha de comptar.
El termòmetre jo crec que és més Getafe.
Al final començaràs la segona part de la Lliga, que ja amb exigències perquè ja vas tercer, i aquí és un partit molt seriós, i aviam si segueix amb Íñigo i Cubarsí.
Sí, però Araujo el dia del final del Madrid, si és una final contra el Madrid a la Supercopa, no li agradaria ser suplent, eh? Així que,
però ho serà.
Com dius, serà el partit posterior, veurem aviam.
I un altre que us llenço.
Què?
Gerard Martín li pot robar minuts a Valde de forma una mica més àmplia del que ha fet fins ara?
No.
Ja...
Bé, però si Valde té un problema, podem estar tranquils. O sigui,
jo vull veure Gerard Martín més.
Jo crec que Gerard Martín i Valde, a mi, em generen dubtes defensius. Tots dos. I clar, Valde té més físic. Però jo
sí,
veig
però
que...
l'altre, amb pilota, decideix millor.
I molt millor, molt millor. Molt millor en pilota, Gerard Martín. Sí, sí. Sí, sí. Bé,
però l'anterior partit de Gerard Martín que va jugar, quin va ser?
L'últim,
no?
Vols dir?
No, amb el Brest a casa va jugar molt bé.
Sí, i el dia que es fa amb el Valde, no? El dia que es fa amb el Valde és contra les Palmes i ha de jugar, si no tot el partit, ha de jugar bona part del partit, aquell cop estrany de Valde, recordeu? Que no podia...
Sí, sí, però aquell dia...
Sí, o sigui, si els minuts eren 75-25, perquè ens entenguem, jo pujaria una miqueta 65-35, o sigui, crec que li va retallant,
ara
no?
Ara són 71-27.
Com? 70... Ah, què vols dir 71-27?
El percentatge de minuts que tenen tots dos.
I els altres dos?
Doncs mira...
Héctor Fort.
Sí, Jordi Alba.
Ah, val. Va, d'acord, gràcies. És que clar, pensava, no em sortien els números.
No, donen, clar.
Ara estan 71-27, sí, jo crec que aquí hauria... Gerard Martín pot recuperar. Bé, Araujo ha parlat un moment del tema de Dani Olmo, no? I ha comentat alguna cosa així com que ells estan aïllats d'aquesta situació.
Que han de confiar en el club, però gairebé com una... obligació en la confiança. No he tingut la sensació que estigui convençut al 100%.
Jo faig una pregunta. Deixeu-me fer una pregunta. Hem parlat molt del tema Dani Olmo, però no hem parlat d'una derivada que per mi és la més important i interessant, que és la de la influència del que ha passat al vestidor. Perquè Dani Olmo hauria de ser un dels pesos pesants, perquè té químiques i sinergies molt importants amb futbolistes capitals, com Pedri, com Lamine Yamal, per tota la seva relació a la selecció espanyola. Perquè és un dels jugadors que hauria de ser un dels pilars fonamentals d'aquest projecte, a qui Flick li té reservada una posició indiscutible a la mitja punta. En teniu constància de com ha pogut afectar això al vestidor aquests dies?
A Dani Olmo malament, i a Pau Víctor malament. Estan tocats, ho explicava ahir la Laia Torrella, i tenim constància que l'entorn de Dani Olmo, per exemple, ho està passant malament i no acaben d'estar convençuts.
Quan dius està passant malament és perquè estan decebuts o preocupats.
Emprenyats i tot el que vulguis posar-hi.
Però sense...
Sí, clar.
Però sense tenir el convenciment absolut que això
I
resol,
també
eh?
Preocupats. Sí.
Home, i tant, clar. Que no estan convençuts.
O sigui, decebuts per una banda i preocupats per una altra. Home,
clar. És que, fixa't bé, després és cert que ningú es posa a pensar en aquests dos nanos. Perquè ara imagina't per un moment que el CCD et dona la cautelar. I d'aquí un mes revoca i diu que no poden jugar.
Sí,
què fan aquests dos tios ara?
Sí, sí, sí,
o sigui,
sí.
Al final algú hauria de pensar en aquests dos nanos, també.
Però és que d'aquí no sortirem, d'aquest nus. Però la cautelar,
sí,
fins
però...
que no hi hagi la resolució final, com diu el Carles...
Sí, però si la resolució arriba al juliol... Jugo tot el que queda de temporada. Però si arriba
al març...
Al març
què fem?
Es queden ja sense poder fitxar per cap aquí.
Per això, vull dir que algú hauria de pensar en els nanos.
Per tant, ara ja som en un punt... O sigui, amb el que ha passat avui... que els jugadors han de fer una relectura de la seva situació, perquè podrien tenir la cautelar, però com expliqueu, entrar en un escenari que és que no acabi ni tan sols la temporada.
Jo sóc ara Dani Olmo, o el seu representant, i em plantejo... tinc el mes de gener per decidir-me.
Clar, tot el...
Però encara que em donin la cautelar, què faig? Me la jugo i em quedo amb una cautelar, si me la donen, amb el risc al mes d'abril.
Sí, sí.
És que hi ha un problema, Bernat, és que no sé si li donen la cautelar, no sé si pot decidir marxar. Aquest és el gran problema.
Sí,
pot parlar amb el club, no?
Això és una altra història. Però,
però si donen la cautelar i tu entres al mercat d'hivern i marxes, per què no?
No, perquè el que vol dir és que... Dani Olmo pot decidir... Dani Olmo pot denunciar el contracte, pot decidir marxar que encara no hi ha cautelar. Que quan hi ha cautelar vol dir que està inscrit.
D'acord.
Però vaja, seria una altra discussió jurídica.
Bé, i a la resta del vestidor, perquè ells són les grans víctimes, però el Barça ha de continuar jugant i rendint i competint i treballant. En teniu constància de quina confiança tenen en la directiva, o si això els ha generat algun dubte o alguna esquerda?
Mira, jo he volgut posar una mica el nas i n'he tret ben poc, però m'han fet servir dues paraules: tocats i fotuts, en castellà. Tocados y jodidos.
Tocats i fotuts.
I la confiança o no, jo crec que la respon Araujo amb el to que ha utilitzat a les declaracions amb la Mireia a la zona mixta i amb Ricardo Sierra a la tele.
A mi m'ha arribat que hi ha com un punt de desconfiança, de dir, ei, què està passant aquí? Aquest president ho tirava tot endavant, però això està afectant molt a un company nostre o uns companys nostres i no està gens clar. I la sensació aquesta de, sí, de desconfiança.
Jo crec que és una situació impensable pel vestidor fins fa dos dies. És a dir, quan van tornar tots a entrenar, tothom donava per fet que això s'acabaria arreglant. Si és el 31 o després quan van dir 3 dies més el dia 3, jo crec que ara el que estan és molt sorpresos. Estan com descol·locats. Perquè ningú s'ho esperava, això. De fet, ni la gran part de l'afició, ni analistes, ni ningú s'ho esperava que estiguéssim a dia 4 de gener i passés això. Que Dani Olmo i Pau Víctor estiguessin desinscrits a la Lliga.
Sorpresos, encara és un estat que no genera una conclusió, no? O sigui, clar, és que el partit s'està jugant encara, no? Sí. Falta la cautelar, falta moltes coses. Però ara mateix diríeu que el termòmetre és més sorpresa i desconcert que no
desconcció. Ara hi ha preocupats.
Preocupats, eh? Ja, o sigui, com un pas de dir, ostres...
És a dir, ara de sobte se n'han adonat que hi ha un problema important.
Els futbolistes també viuen en el seu món, eh? Perquè...
Sí. Els futbolistes no saben ni el que és el fair play.
D'acord.
El fair play salarial, vols dir?
Sí, clar, ja. Al·lucinant que es pugui fitxar un jugador i no se'n pugui inscriure. No, això no ho entenen. Bueno, pot entendre un o dos dels que els interessa una mica el món del futbol i les normatives i tot això. Però la resta no ho entenen, això.
Bé, això és un tema més també de perflic, de continuar cohesionant el grup i intentant fer de mitjançer entre el carrer Blat.
Mira, Ricard, directiva. Perdona que t'interrompi, m'acaba d'arribar un missatge i la frase és: confiança no seria la paraula, però som un.
Com? Torna?
Confiança no seria la paraula, però som un.
Som un vol dir som un grup, una pinya, un equip, no?
Interpreto, sí.
Molt bé, o sigui que estan cohesionats... però que no tenen gaire confiança o no tenen confiança en allò que està passant, eh?
Però vosaltres creieu que això pot afectar el rendiment de l'equip?
Jo avui pensava que podia afectar.
Avui no.
Però jo avui pensava que podia afectar avui.
Sí? Sí. No sé, jo crec que els futbolistes quan surten a jugar... O sigui, pot afectar perquè no tens dos jugadors i un és molt important, això és evident.
No,
en el rendiment no. En els partits.
No, però en el dia a dia potser sí que baixa, no? Una mica més trist o amb la sensació de pèrdua o de... No, que et falta alguna cosa, o et falta algú important.
Tu te'n vas a Aràbia i no te'n vas de bon rotllo, com en una altra situació, no? Te'n vas preocupat. Totes les converses que hi hauran en els dinars i sopars, moltes seran al voltant d'aquest tema. No és la millor situació per afrontar una Supercopa.
I jo no sé si hi ha jugadors amb situacions de futur una mica incertes, de jugadors que acabin contracte, que no saben si podran renovar.
Eric García, que va apuntar aquí l'Oriol Domènech fa unes setmanes.
Sempre s'ha dit allò que el que ve es cou la llotja que va afectant el camp. Jo no sé si això és veritat, però...
Bé.
Quan et toca la butxaca dels jugadors o el futur dels jugadors...
Bé.
Eric García, que si tenia una opció de sortir...
Se li ha trencat. Bé, doncs haurem de seguir el partit perquè això estarà obert i en els pròxims dies a Catalunya Ràdio seguirem amb els pròxims capítols de Dani Olmo perquè això no s'ha acabat avui i el futbol continua.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
De Pau i Olmo, ni rastre. I després del desastre, el barbastre. Costarà il·lusionar-se. La sortida és clau, tenim bons moments, els aguanta el porter Nau, però és qüestió de temps. Eric fa el primer, Lewandowski el següent, hem d'anar per dalt perquè la pilota avui gira diferent. Levi el tercer, Pablo Torre el quart, estem endollats, sense fer una obra d'art. Toni Fernández m'agrada, ho ha fet bé a cada jugada. Pablo Torre és un diamant per polir, el millor d'aquest nen ha d'estar per venir. Mentre esperem que diu el jutge, Frenkie segueix com una sopa, però l'equip avui demostra il·lusió, amb ganes de Supercopa i de treure aquella, la nostra millor versió.
Guillem, bon any 2025.
Igualment.
Una abraçada.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3cat. Web de 3cat. Escolta'ns com i quan vulguis.